sigues realista i exigeix l'impossible.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos, si me mimas.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
I en aquesta segona setmana del Fresh Festival, el certamen estiuenc que es celebra, ho recordem, fins al 17 de juliol a casa nostra, d'entre totes les diverses propostes culturals, nosaltres ens fixem ara en una molt especial. Es tracta de l'obra teatral Van Gogh, que arriba i que dona vida a l'actor sabadellenc Jaume Arija.
Vist que et troben els plans i s'aprofiten de tu?
Qui no s'ha sentit així en una vegada? I això li provoca aquest esvaniment de la personalitat.
Un quadre és fet de pensament lògic i tècnic en canvi un fill és fet de bo.
De fet, fa uns mesos ja vam parlar amb el lector que ens explicava com havia tornat a donar vida al famós pintor neerlandès i de com s'havia anat construint i teixint aquesta proposta escènica. I ara en tornem a parlar perquè això, perquè apunteu a les vostres agendes, teniu una cita aquest dijous a 8:45 del vespre a l'amfiteatre amb el Van Gogh i nosaltres ara amb el Jaume Arija. Bon dia, Jaume.
Bon dia, com estàs?
Doncs molt bé, escolta, no sé tu com et trobes, no sé si doncs, ho tens ja tot a punt per estrenar, si el fet de jugar a casa et fa posar més nerviós o estàs més tranquil.
A mi el que em fa és estar molt, molt content, molt feliç, perquè després de ara tot just fa un any que hem començat a assajar, que hem passat tota una època molt durilla, molt, realment molt, molt dura, amb tot el tema de la pandèmia, amb poqueta gent, amb un aforament molt limitat, amb unes mesures de, evidentment, de prevenció per tot el tema sanitari, doncs molt estrictes. Ara poder-ho fer a l'aire lliure, un espai tan maco, tan emblemàtic de Sabadell, tan, que a més promet doncs, que pugui venir més gent que la que hem pogut tenir fins ara, degut a tot el tema pandèmic, doncs, i fer-ho a Sabadell, a l'aire lliure, als jardinets, per mi és un luxe, és un luxe.
Doncs és un luxe també veure dalt de l'escenari interpretant, posant-te la pell, no?, de nou d'aquest famós pintor. Explica'ns com ha estat doncs, a recrear la seva història, no?, la bogeria, la malaltia, la cerca de la bellesa, no?, i què és el que més t'ha captivat d'aquest personatge que ja fa temps que interpretes.
Doncs aquest personatge i aquesta història és que és tan misteriosa i està tan plena de passió, emoció, de reflexió, que és, per mi és un repte diari fer-ho, perquè m'exprem al màxim, tant a nivell intel·lectual, com físic, com emocional. M'agrada molt veure aquesta... Diguéssim que és un monòleg basat en les cartes a Theo de Vincent Van Gogh. És un monòleg que recopila uns fragments de certes cartes i, a més, estan passades per les reflexions de l'autoadaptador que és Lever Blanchett, que també va ser el director el 2002, quan el vam fer per primera vegada, i ara aquest cop ha sigut assessor, però realment qui m'ha portat la direcció ha sigut la Maria Clausó, la seva dona. Doncs aquestes reflexions són fragments que, diguéssim, serveixen per... com a fil conductor una mica per veure tota la seva evolució dels 10 últims anys de vida de l'artista, del pintor. Una persona que va viure amb tal intensitat i amb tal potència que va cremar la seva vida en els 37 anys. Semblava que havia viscut com una persona de 100. O sigui, en 10 anys va fer més obra i va escriure i va pintar més que qualsevol altre artista durant una vida molt més llarga, no? Ell volia viure així i sentia la vida d'aquesta manera i la va portar fins a l'últim extrem, fins al final. A mi el que m'agrada és veure com hi ha fragments que al principi parlen de la recerca de la bellesa, el misticisme, la religió, la vehemència, com de sobte va pujant de nivell emocionalment I com va caient en una certa, entre cometes, bogeria, que no sabem exactament què és el que li passava. No tenim, diguéssim, un diagnòstic clínic de què és el que sentia o quina era la seva patologia psicològica, però, evidentment, el que sí que tenia era un grau de passionalitat tan gran que això el portava a situacions difícils. I després veure en els últims fragments com cau cada cop més en la feblesa, en la vulnerabilitat, i fins que al final, doncs, bueno, doncs ja sabem quin és en aquest cas quin és el seu final, no? Uh-huh. Però el maco no, és veure aquestes reflexions no com des d'una part només intel·lectual, sinó intentar reflectir, intentar expressar, intentar exposar sobre l'escenari físicament i emocionalment, què és el que sentia en aquell moment per arribar a escriure aquella carta? Què és el que li passava pel cap, pel cor, per l'esperit, per l'ànima? Què estaria fent en aquell moment per arribar a tenir la necessitat d'haver d'escriure allò a la persona més estimada de la seva vida, que en aquest cas era el seu germà, que era el seu mecenes, que era el seu germà, era el seu, li feia, era el seu germà petit, però d'alguna manera el mantenia, li feia com de germà gran, com de pare, pare boig i esbojarrat i artista, ja estava ell, no?
I doncs tot aquest muntatge, com ens explicarà el Jaume, sorgeix a partir d'aquesta relació epistolar entre els dos germans i que arrenca des que em sembla que el pintor tenia 27 anys, no?, fins a la seva mort, als 37?
37. Uh-huh. Amb 27 comença la seva trajectòria més... Ell sempre havia pintat i dibuixat des de petit, no?, però voler-se dedicar professionalment va ser a partir dels 27 fins als 37 que acaben la seva vida, que també hi ha altres versions sobre quin va ser el seu final. Però aquí no entrarem en aquest tipus de detalls, sinó en les reflexions, en la part més humana, més íntima, perquè realment el que veiem d'ell no és el Vincent Van Gogh que hem vist en el cinema o que hem vist en pel·lícules o en el món audiovisual, sinó el Vincent Van Gogh més íntim que reflexiona, parla de la vida, parla de la bellesa, parla de l'amor, de l'enamorament, de les seves relacions amb els seus pintors contemporanis de l'època, els seus amics, els seus enemics. Parla de la malaltia, de la tristor, és dur de vegades aquest monòleg, és molt dur. I de vegades és molt divertit, perquè qui no diu que Vincent Van Gogh tingués sentit de l'humor, no? No ho sabem. O sigui, hi ha de tot, és un monòleg molt ric, molt ric. Hi ha un ventall de possibilitats i situacions tan ample que és interessant a tots nivells, i també a un nivell audiovisual també és molt maco, perquè la posada en escena està nua, o sigui, no hi ha res, és un escenari pràcticament buit, on hi ha una cadira, una tauleta, el personatge vestit, que a més em maquillo amb maquillatge, que no és maquillatge, són pintures artístiques, és guaix, és acrílic, acabaria amb la pell que se'n caurà a trossos, però la veritat és que queda molt millor que no pas un altre tipus de pintura, no? I llavors tot el que vesteix la representació és un audiovisual creat pel Nito Celentano, és un audiovisual on es recrea una mica també la seva evolució pictòrica, no? Des del seu estil més inicial, que era més fosc, que era més com de l'escola holandesa al principi i tal, com després va, a través del seu pas per París i pel sud de França, va explotant de color i de llum, no?, les seves teles. A més, té un punt que jo, quan ho vaig fer per primera vegada,
fa 20
no
anys,
li vaig prestar gaire atenció, però ara sí que li dono molta, molta, molta atenció, que és l'aspecte més social, més reivindicatiu. Jo crec que era una... volia fer activisme social a partir de la seva pintura, perquè ell pintava segadors, pintava miners, pintava teixidors, pintava obrers, pintava fins i tot presoners passejant pel seu pati de la presó. O sigui que era una persona que realment reivindicava les classes més precàries, treballadores, i que pitjor ho passaven. Va pintar aquell famós quadre tan fosc del menjador de patates, clar. Jo m'imagino que aquest tipus de pintura, aquest tipus d'exposició, d'escenes, no?, que ell pintava, serien difícils de vendre, perquè en un moment donat quin burgès de l'època voldria tenir un quadre molt fosc amb uns miners menjant patates o unes botes brutes, no? Allà i va fer les botes, va fer... Però amb tot això ell buscava una autenticitat i una veritat i una bellesa que lamentablement en vida no li va ser valorada. Va ser valorada a posteriori i gràcies a la seva cunyada, no t'ho perdis, no al seu germà Teo, que era el marxant, sinó a la seva cunyada, la dona de Teo, que quan va morir Vincent, a l'any mort Teo, i a l'any de morir Teo, ell agafa totes les teles que tenia guardades allà del seu cunyat, del Vincent Van Gogh, fa una exposició i és un èxit brutal. I no només fa això, sinó que a més agafa les cartes que mantenia el seu correu íntim amb el seu germà, el seu marit, i les recopila per ordre i fa cartes a Teo i resulta que justament per això estem fent l'obra de teatre i parlant aquí ara mateix amb tu.
Doncs fixa't, eh? Les causalitats, les causalitats de la vida, no? La veritat és que gràcies a aquesta dona, no? Tenim doncs aquest artista i dijous la possibilitat de veure't a tu doncs interpretant amb, doncs això, amb el barret de palla, amb la pipa, no? Amb la bata de color blau i amb aquesta posada en escena que, com comentaves, doncs ofereix aquest monòleg molt intimista amb unes projeccions que donen color, donen llum i recreen, a més jo crec que en aquest escenari ideal que serà l'amfiteatre del Fresc Festival. Moltíssimes gràcies, Jaume, com sempre un plaer, per cert. A més has tingut molt d'èxit, no?, de crítica i també de públic, malgrat la situació actual que vivim, sí. Que això té molt de mèrit, sí. També.
Sí, perquè la veritat és que, mira, ara tot just, d'alguna manera estem com tancant tot un cicle d'un any, perquè justament vam començar a assajar al març-abril online, però in situ en el teatre vam començar a assajar al juliol, i és el juliol que acabem el Fresc Festival, per tant, és com, no sé, ha sigut un any molt, molt intens i molt, molt positiu.
Doncs a vosaltres, oients, recordeu, aquest dijous, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, a l'amfiteatre, teniu una cita amb Vincent Van Gogh i amb el nostre estimat Jaume Arija. Que vagi molt bé, bon estiu, una abraçada i cuida't molt.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.